Salut i benestar, com és habitual en dijous a les 5 i mitja, i avui tenim a nosaltres novament a Gaspar Vera. Com estàs, Gaspar?
Molt bé.
Amb els braços dins la màniga, n'hi ha sí. Que diuen.
Però molt bé.
I ja em portes de l'estiu, diguem, i deim que tal vegada, i encara no segur, no sabem si farem una pausa durant juliol i agost. En tot cas, tenim aquesta conversa i ja ho confirmarem. I bé, com ens vàrem assabentar l'altre dia a través d'una xarxa social de Facebook, que has escrit un llibre.
Sí, una de les meves il·lusions. No ho diuen, que és una de les il·lusions de moltes persones,
home, sí.
Que no te pot morir sense haver escrit un llibre.
Suposant que has sembrat un arbre.
Sí, no? Sí, sí. No. A més, era una il·lusió que tenia... He tingut un fill i he sembrat un arbre, i a més és el meu fill. I el meu fill està molt present dins el llibre. Era una il·lusió que tenia de feia estona. Escriure m'encanta. Fa anys, des que van sortir les xarxes socials, quan eren poques empleades, jo també feia notes escrites i després el de passava a xarxes. Però és una cosa que m'ha resultat relativament fàcil dins la concentració i la feina que tu i la disciplina que tu, si ho vol, que va en tiempo i forma. Però el resultat crec que pot sorprendre a tots positivament. Això espero.
D'espectador a protagonista. Perquè el llibre va de lo que xerram normalment aquí... en aquest programa, en
sí. Si la gent compra el llibre i mos ha escoltat, veurà que hi ha moltíssimes de coses que ja han dit, perquè al final jo crec que la plenitud de les persones i la felicitat per les persones passa inevitablement per ser millor ser humà. I el que sí que jo volia i volia demostrar a les persones era, a través del meu exemple personal, les meves vivències personals, transformar totes aquestes informacions que nosaltres deim aquí a la ràdio, pues, envoltades d'una vivència personal perquè tothom, en certa manera, els pogués fer seves. El llibre comença amb un capítol zero, que és un recorregut per la meva vida, per les etapes més... No fosques, no, anava a dir fosques, però no són fosques, però les més difícils, les més dures, precisament perquè la gent vegi que de la desgràcia a la plenitud, el que hi va és l'actitud, i que tot depèn d'un. I comença amb aquí, aquest capítol zero, per demostrar a la gent que no hi ha res insalvable, i que si un fa les coses com ha de fer, i sobretot se compta la veritat, que això ha estat una de les meves grans portes obertes.
A un mateix.
Hi ha una cosa curiosa, Farà, m'he donat compte. Jo era molt embustero. I quan un és tan embustero, diu mentires perquè no se vol contar ell la veritat. Entonces, quan un comença a dir la veritat en els altres, és perquè ell s'està sincerant també ell mateix. Moltes vegades el que tu dius en els altres és el que te vol dir tu i no t'atreveixes. I per jo, dins el món del desenvolupament personal, he conegut moltes eines, molt de professors, moltes disciplines, però si jo m'hagués de quedar amb algo a la transformació de la meva vida, seria que des d'una vegada per totes vaig decidir contar-me la veritat. I a partir d'aquí...
La veritat de tu.
De jo, de clar. Tu, no convertim en una persona vulnerable, és a dir,
no
si m'equivoc...
No vol dir que la veritat sigui el que li sembla d'una altra persona, ni molt manco, sinó d'un mateix.
Que va. Simplement és no comptar amb busteries i no comptar mentires a ningú per demostrar
això
el
no
que no és.
Això no me fa por, per exemple.
Correcte. És a dir, jo des de ben petita que nostra van tenir la desgràcia que els papà i la mamà se van separar, no se van separar gent bé... Aquí el que ho dia eren molt poquets, a sobretot Cristo el que passava, no? I jo crec
bé,
que
jo no ho sabia.
No, idò, sí, no, va trajo tela el tema, no?
Sí.
Però no passa res, jo no ho vaig acceptar durant molt d'anys. Per què? Perquè tot el poble en parlava i tu te fas com una màscara, com una corassa de demostrar a la gent que no passa res, no? I crec que aquelles conductes ja de ben jovenet me varen condicionar a demostrar que jo no podia fallar, que havia de ser tot perfecte, no? Com que jo sempre demostrava que a casa no passava res i quan estava passant un temporal, però me vaig acostumar a tu així. I les persones no ho són perfectes, ni ho hem de pretendre. Som com som. I ja està. Perquè si tu pretens ser perfecte i fes les coses de manera perfecta, l'únic que has de contar són mentides, perquè perfecte no ho ets. Gràcies a Déu.
No, i a més, on ets la perfecció?
A més,
sempre ho deim, el que és perfecte per tu no ho serà per jo.
Mira, ja està, és que tu ho has dit. Només seguint aquesta regla de tres és impossible trobar la perfecció i és impossible agradar a tothom. I a més, això és fruit ni més ni manco que de cego, que n'hem parlat 500
vegades. Però mira que és una de les coses que a vegades mos duen estar malament. Es pretendre agradar als altres, a que mos estimin, a que mos acceptin.
Tot surt de la por, Farà. Surt de la por.
Sí,
al final,
sí.
N'hem parlat moltes vegades, nosaltres molt movem des de dues emocions, la por o l'amor. La que predomina més avui en dia, per lo que succeeix en el nostre voltant, és la por. Vale? I mos hem acostumat a que hem de demostrar el que no som, no podem aparèixer vulnerables davant les altres persones. Jo sempre dic, quan tu ets vulnerable i te demostres vulnerable, te converteixes en una persona lliure. I la llibertat és el que te du a la felicitat. Si tu no vols ser vulnerable per a nada del món mundial i no te vols mostrar les teves debilitats, sempre hauràs de demostrar un personatge que no ets, perquè tots tenim les nostres debilitats. Mostra't tal com ets, mostra vulnerable, el que te fa mal, el que fas no tan bé, el que fas bé, posa-ho en valor, i així serà lliure.
Sí, sí.
I des d'aquesta llibertat tu pots començar a construir la vida que tu vulguis.
Bé, anem avançant, una avançadeta, una pinzellada per entrar, perquè bé, en Gaspar diu que n'hem parlat i molt, perquè no sé quin mes varen començar.
Bo, no me'n recordo ara.
Però pot ser que abans de final de 2016.
Jo crec que fa recordar, més de mig any, no? Ara. Mig any,
por ahí.
Sí, 8 programes, por ahí.
Sí. No els he comptabilitzat, mira.
Els ho contarem.
Ja els ho contarem. La cosa és que sí que n'hem parlat molt, però si vols una petita pinzellada també per anar entrant
sí,
així.
Mira, el que feim, el que jo intento explicar en els llibres a través del capítol 0, pues, que tot el món pot tenir les seves desgràcies, tot el món pot tenir els seus pros i els seus contres, i després ensenya com transformar aquestes debilitats en oportunitats i en fortaleses. Sí? És a dir, jo separo el llibre en un capítol inicial, que és aquest allà on compt més o menys la meva vida, i després en tres capítols diferents, que són tres capítols que jo sempre t'he dit que te duen a l'èxit, aconseguir el que tu vulguis. El primer és la presa de decisions, que també n'hem parlat aquí. El segon és com preparar-se bé per ser el millor que tu puguis ser. I el tercer capítol és l'execució. És a dir, quan tu has decidit anar a per una cosa, anar a per el que tu vols, anar per la felicitat o qualsevol fita, t'has preparat bé i executes l'acció bé, al final sols aconseguir el que tu te proposes. I al final aquest llibre és una guia per aconseguir, siguent tu mateix, el que un se proposi. Però no només per aconseguir el que un se proposi en la finalitat d'aconseguir el producte final, sinó, a més, i per jo el més important, disfrutar de totes i cada una de les passes que se vagin donant.
Se pot donar que hi hagi persones que simplement volen disfrutar del dia a dia,
sí,
del moment, i no tenir una fita determinada? Vull dir,
sí.
Mira, viure el millor possible i
però
disfrutar.
Però viure ja és una fita en si.
Sí,
és a dir,
clar,
si tu tens aquesta fita de dir no necessit cap gran objectiu a la meva vida perquè tinc més o menys tot cobert, simplement vull viure dia a dia feliç, això ja és un gran objectiu. És a dir, el que jo sempre dic és que les persones no podrien viure sense tenir objectius. Ara imagineu-vos per un moment, aixeca-te, dia darrere dia, i no tenir res que fer.
Quin avorriment.
Però a part de quin avorriment, no hi hauria progrés. I en el progrés és allà on el ser humà dona el millor de si. I quan tu dones el millor de si, al final, si ho aconsegueixes o no, és el de menys. Perquè quan tu, mentre vas cap al teu objectiu, és feliç i dones el millor de tu mateix, tens la capacitat per a desapegar-te del resultat, que és el que dic nosaltres. Això és el gran objectiu de les persones, hauria de ser el gran objectiu de les persones. Ser feliç, que és molt fàcil, a més.
Sí,
és relativament senzill. Això no vol dir farà que la gent no se confongui, que no hi hagi moment de dificultats.
No, i sempre hi ha o malalties, o teves, o de gent que t'envolta,
pèrdues
de feina... No, clar,
total,
és que hi ha moltes coses.
Mira, jo ara fa 6 anys que me dediquen al desenvolupament personal, i si gent a vegades se confon i se pensa que jo no puc fer coses malament o jo no tinc problemes, i dic, tio, no te confonguis, jo tinc moltíssim d'errors. El que passa que la gestió dels errors i la gestió de les dificultats ja no és com antes. És a dir, jo no deixo que els meus errors, ni les meves dificultats, ni l'entorn me condicioni. Jo sé
i castigar-te perquè has comès un error.
Un ha de tenir clar que té la capacitat darrere de decidir, i això també n'hem parlat moltes vegades en aquest programa.
Sí,
i si tu tens la capacitat de decidir com te vols afrontar les situacions que no són tan positives, tu tindràs inclús la capacitat de decidir cap a on vols la teva vida.
Segurament en el llibre també parles dels moments de meditació que tu trobes que són molt importants, no?
Com a hàbit fonamental.
Per entrar dins un mateix.
Com a hàbit fonamental. Hi ha un capítol que xerra dels hàbits, jo poso com a exemples meus, però després jo sempre dic que els meus els he conegut de grans mestres, i al final lo important és que cada un se'ls vagi adaptant a les seves peculiaritats i a la seva manera de ser. Hi ha gent que no li agrada meditar o hi ha gent que li costa, i jo sempre dic, no meditis, vete a la platja, camina tot sol a les 6 de matí, o te'n vas a la Victòria, t'aferres un arbre, o estàs en contacte amb la natura. És igual, fer el que tu vulguis, però que te connecti amb tu. Sí? perquè estem visquent dins un món de molta velocitat i molt de renou. Tenim xarxes socials, tenim diaris, tenim mil cadenes de televisió, tenim el WhatsApp. Fem un renover al nostre voltant.
Sí, sí, sí. I en el nostre interior
total,
també.
Total, total.
I a més és una addicció, en certa manera. Es tenir el mòbil, que des de que té internet tenim les xarxes socials, sigui WhatsApp, sigui Facebook,
tot.
Instagram... I què faig ara? Estic esperant el metge, jo què sé. I ja te connectes.
I d'això ho
canvi... I sempre.
I de mira, jo sempre dic a la gent, tu ets testimoni de que moltes vegades m'has escrit i t'he contestat al cap de 6 i 8 hores. Perquè jo tinc l'hàbit autoimpuesto de que determinats moments de concentració o, per exemple, estar amb el meu fill, toca estar amb el meu fill o toca estar concentrat fent una feina. I qui hagi d'esperar que esperi, perquè jo trio el que és realment important per la meva vida. Sempre dic el mateix, si m'han de trobar, saben a on trobar-me. Si és algo urgent, me trobaran.
Sí.
Però, per exemple, ara tu has posat l'exemple d'anar al metge i tu, tothom esperant en el metge, el 90% de les persones,
tiqui-tac,
en el dit índice, i jo sempre dic, i per què no agafes un bloc i un boli i escrius un dietari? O per què no te dus un bon llibre sempre dins el bolso i te llitges un llibre que tingui algo de contingut de valor per tu? I el que fas és cultiva-te, fas un viatge en tu mateix. Quan tu obris un llibre que t'agrada, tu, tot és una imaginació, sí o no? L'escriptor te va dient un camí, però tu te l'imagines i disfrutes d'aquell viatge. I per què hem d'estar connectats a algo que no ens aporta absolutament res?
No, i a més que te crea com un estat nerviós, no? Estàs com amb una inquietud.
I així podem entendre el perquè de l'ansietat i el perquè de l'estrès, que també n'hem parlat moltes vegades.
Moltes persones no poden dormir al vespre.
Moltíssimes.
L'altre dia conversàvem amb un apotecari, no d'Alcúdia, és de Palma, i deia és que és increïble la quantitat de medicació per dormir i d'ansiolítics també que venen a comprar.
Ja se diu, no?, que l'estrès i l'ansietat són les malalties de mal d'aquest nou segle, però... Vaig llegir, crec que ho vaig comentar aquí al darrer programa, vaig llegir una dona que va dir una frase que per jo m'ha marcat molt: la gent prefereix morir-se moltes vegades a canviar d'hàbits. Pensa-hi en aquesta frase. Moltes vegades prefereixen malaltir que canviar d'hàbits. Deixar de fumar, deixar el telèfon, deixar els mals vicis, deixar les males relacions o les relacions tòxiques, deixar una parella que no t'aporta absolutament res. Som animal d'hàbits i mos costa molt deixar hàbits, encara que nosaltres sabem que aquests hàbits no mos duen a cap banda. I és el telèfon, com, jo què sé, com el fumar o com les males relacions...
No, i lo de dormir, naturalment que hi pot haver no tan sols una part d'inquietud, que sí, també a vegades els processos hormonals de ser dones o escapat que no sap aturar.
Escapat natura.
Que segurament la meditació pot ajudar. Ja està clar que hi ha moments durs. Quan una persona està un familiar terminal que els metges diuen que no se'n sortirà, clar, això és dur i a la millor això no te deixa dormir, però que tal vegada fer meditació, practicant ioga, que també
qualsevol cosa que te connecti el millor de tu en el teu interior, qualsevol cosa que la gent me fa molta gràcia a vegades. Diu, me voy de viaje para desconectar. No, no, te'n vas para conectar contigo mismo. Quan tu te'n vas de renou, no te'n vas per desconectar. És aquí que estem totalment desconnectats.
Bé, i alerta bon vagis de viatge.
Sí, por supuesto, però és que me diuen para desconectar, segurament se'm van un puesto tranquil.
No, per canviar de rutina.
Ara connectes amb tu mateix. Jo, si vols, ara podem donar un exercici antes d'anar a dormir, que va molt bé, que és els darrers 5 minuts. Hi ha un escriptor espiritual que per jo ha estat molt important, que és en Wayne Dyer, que va morir ara fa molt poquet, és molt llegit, que sempre recomana que els darrers, o sempre diu que els darrers 5 minuts abans de dormir-se, una vegada que ja estàs en el llit, són els més importants. I que has de tenir molt en ment en quins pensaments estan rondant el teu cap durant aquests 5 minuts. Perquè d'aquests pensaments, segurament quan tu t'adonguis, i se comença a fer feina el subconscient estirà totalment contaminat per aquests pensaments. Entonces, com que nosaltres tenim la capacitat de decidir quin pensament volem tenir en aquells darrers 5 minuts, jo ho faig cada dia de la meva vida, sempre sol pensar en coses positives o que m'hagin passat durant el dia, o que vull que me passin els dies siguients. I si no, ho tenc fàcil. M'agir, veig el meu fill, i com que el meu fill me dona molt de pensaments positius, me quedo allà, el mir fins que me donc. Però és així de senzill, perquè si m'on anem a dormir contaminats per pensaments negatius, no m'on adonen compte, perquè no en són conscients, però el cervell no atura mai, ni de dormir. Entonces és quan mos costa dormir o quan estem totalment contaminats per aquest estat de si estic dormint, però no estic dormint perquè el meu cap va a tota pastilla. 5 minuts antes.
Aturar tots aquests pensaments negatius. I la cosa és ser conscients de que ja tenim.
Això sempre ho hem dit.
Hi ha el que tu deies, que hi ha gent que sap que allò no li fa bé, però no vol despertar, no vol.
És que no en són conscients.
No vol i no escolta, no vol.
No en són conscients.
Per tant, no pot fer res.
No en són conscients. Jo sempre dic que
les
persones, per canviar a positiu la seva vida, el primer de tot han d'estar obertes a rebre nova informació. I obertes vol dir obrir-se a ser conscient de que hi ha moltes altres possibilitats de les que tu fins ara has palpat o has vist o has provat. Després, t'has de donar permís per dur-les a la pràctica. En aquestes noves informacions, si tu els atens però no els emplees, és un poquet absurd. I no només mos hem de donar permís per provar-les i equivocar-mos, sinó mos hem de donar temps suficients per provar-les i que se convertesquin en un hàbit, igual com antes teníem uns altres hàbits. I després has de tenir unes ganes loques.
És que ara jo pensava, si tens 40 anys, o 40 i pico, o 50, pensava quant d'anys d'aquests hàbits que ens han conduït cap aquí.
És 40 i pico.
I no vos penseu que un dia per l'altre ja ho canviem.
Però i anem pel carrer i demanem a men com està la gent. Va tirant, vinga, lluitant. I d'aquella puta manera mos diuen molts.
Sí.
No, hem vengut aquí per altres coses més importants que dir això. El que passa que inclús el nostre vocabulari mos pot jugar en contra. Estem tan acostumats a dir anant tirant, aquí lluitant, d'aquella manera, que ja s'ha convertit en el nostre patró de conducta, perquè si nosaltres ho verbalitzem és que el nostre cervell abans ho ha estat pensant.
Sí, sí.
I això és una de les coses que també s'hauria de fixar molt la gent, que és en les paraules que diu i se diu a ell mateix.
Això és així. T'ha tocat viure això i això és el que hi ha.
Això és el que hi ha. Això és el que hi ha. Entonces, si nosaltres som conscients, mos obrim a rebre altres experiències, encara que no hi creguem molt del tot. Perquè, per exemple, quan xerres de la meditació o de l'espiritualitat, hi ha molta gent que no hi creu en això. Jo sempre he dit el mateix, la gent que ve a la meva consulta. Tu estàs content ara mateix? Estàs en el teu millor moment? No. T'agradaria fer un canvi? Sí. I almenys obri la possibilitat, obri un trosset de finestra a que pugui entrar nova informació. Perquè t'ho està dient tal qualcú que estigui com tu o pitjor. Saps què t'ho vull dir? No fa falta tocar a fondo. Després dona't el temps i l'espai suficient com per intentar posar això en marxa. No de cop, perquè el cervell no està preparat per posar nova informació de cop. I després has de tenir unes ganes loques de ser feliç. Que això, quan t'ho dic, la gent diu, a tothom la té. Dic, no, loques, tio, perquè t'estàs contant moltes excuses que sempre te mantenen a la teva zona de confort i d'aquí no en sortim. Ganes loques de ser feliç i d'oferir el millor de tu.
És com dir, ai, és que estic molt grassa.
Això és corrent, sí o no?
Home, de vegades que has d'anar a un endocrí o el que sigui, no? Perquè no tot és de menjar. I després cadascú té la seva complexió. Per a posar remei.
Claro. Perquè, no? Què dèiem antes? Aquesta persona que no hi posa remei i fa 10, 15 anys, 7 anys que diu el mateix, prefereix estar grassa, encara sapiguent tots els prejudicis que li pot dur, que canviar d'hàbits. Per què?
Sí, sí, sí.
Perquè canviar d'hàbits la du a sortir de la seva zona còmoda, que també n'hem parlat en aquest programa. El cervell, sortir de la seva zona còmoda, en principi ho veu amb ulls raros perquè està preparat per sobreviure i per estalviar energia. I cada vegada que hem de sortir de la nostra zona còmoda, ara t'acaba aquest exemple. Per exemple, una persona que hagi de començar a fer deport. Sí? I jo que tenc un gimnàs, pues, ho he vist infinitat de vegades. El pudor que li fa a la gent vestir-se de deportista i entrar dins un centre quan ells no sabaven bé i saben que allà hi ha gent que sí que està bé físicament, només sortir d'aquesta petita àrea de confort que és, me vaig a comprar un xandall que no estic ni acostumat a posar molt, i entra un entorn que no conec i que jo penso que me poden mirar, sí? Jo penso, perquè realment no mira ningú.
Clar que no.
Això ja me coacciona tota la meva vida. I jo, envers de canviar aquest hàbit, i posar-me el xandall i anar a caminar, a córrer o a un gimnàs, el que faig és quedar-me a la zona còmoda, perquè jo sé que aquí estic protegit.
Sí, sí.
Pues la zona còmoda és ese precioso jardín donde nunca crece una punyetera flor, me van explicar jo un dia. I és ben cert, mai passa res, però mai passa res bo.
s'ha de seguir avançant. Sempre. Avançant. I què més mos contes, llibre?
Què més mos conta el llibre? Pues, el llibre final conta com tu, passo a passo, i a més amb un mètode que jo he creat i que ja fa, ara farà 3 anys que ho feim a nivell de formacions, com les persones poden aconseguir tot allò que se proposen. És vera, farà que quan dic això...
Però no a nivell competitiu. I
no, 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 no. Saps quin és un dels nostres lemes, els de l'escola? No se trata de ser el mejor, sinó lo mejor. Hi ha un canvi substancial entre voler ser millor, que és purament competitiu, i moltes vegades és fruit de l'ego, a no ser que tu te dediquis a competir de veres, i haguis de ser el millor.
Jo ara pensava en el tema de l'esport. No?
Correcte.
I del gimnàs. Correcte. I qualsevol esport tan competitiu, i si faig, i he de mirar de fer millor temps, he fet millor temps que l'altre.
Això passa molt. Això qui ho dir ara. Ara n'estic molt acostumat, sí, a aquestes coses. I la gent no se'n dona compte de que al final el que els hi quedarà passat uns anys serà lo bé o lo malament que s'ho han passat practicant, clar, aquest esport. I a més, si tu ets lo millor que tu pots ser, així inclús tindràs possibilitat de ser millor. M'explic?
Sí,
ara,
sí.
Si tu l'únic que cerques ser el millor, l'únic que pot aconseguir és una copa o un trofeu, perquè no t'ho has passat gent bé durant el camí. I si pensam en les hores que invertim preparant les coses i lo efímero que és aconseguir qualsevol cosa, és que no té comparació. Tu el que has de ser feliç és durant el procés, i si ho aconsegueixes, xapó.
Jo pensava també de la cultura que tenim nosaltres, no sé si hi ha d'altres països, de sacrifici. Aquesta persona ha aconseguit tot això perquè ha fet molt de sacrifici. Has de fer molt de sacrifici per
arribar.
Això
és una creència que està molt arrelada, i jo sempre, la paraula esforç i la paraula sacrifici el detenc fora del meu vocabulari, i m'explic. No vol dir que jo no inverteixi moltíssim de temps, per exemple, en escriure un llibre, però per jo, com que estic connectat totalment en el meu canal i faig el que jo m'apassiona, ja no m'esforç fa molt d'anys, i fa molt d'anys que no me sacrific, fa 6 exactament. Per què? Perquè la gent hauria d'estar obligatòriament connectada en el seu canal, és a dir, hauríem de desenvolupar-nos amb allò o en aquell lloc, és allà on nosaltres ens sentíssim realment realitzats. I aquí és on deixes d'esforçar-te i de sacrificar-te. És així de senzill. La gent em diu, ah, vol dir que tu no t'esforces per aconseguir el resultat que tens? No, no m'esforç. Qui tira hores? Sí. Però els disfrut? Sí. Si després ve el resultat, ja, de conya. Però si no ve, m'estiré més apropat i hauré disfrutat de tot aquest camí. Però la qüestió és, estem connectats tots a el que volem. Estem fent sempre el que volem. Ojo, i ara aquí la gent me pot dir, no, jo és que no me queda més remei, sí o no, que anar a fer feina per guanyar-me el sou.
Bé, a veure...
I no m'agrada la meva feina, me poden dir, no?
Val.
I jo puc dir, correcte, si tu tens clar que la teva feina simplement és un modus vivendi per dur que teves dos bes que te fa falta, ok, inverteix aquest temps en tenir les teves necessitats bàsiques cobertes, però després, la resta del dia, fer coses que te mantinguin connectat. Perquè si ens mantenim desconnectats a la feina, allà on passam un terç, després dormim un terç, i l'altre terç el desbaratam entre WhatsApp, xarxes socials, discutint sobre veïnat, discutint sa parella, ara entenem perquè sa farmàcia i els potecaris estan fins al gorro donant ansiolítics.
Això seria normal. Un infern.
Però és que s'infern de moltes persones, ara jo me n'estic donant compte. Jo faig formacions amb moltes persones i de cada vegada més i més i més persones en els cursos, els darrere en quasi 40, i tu veus que hi ha moltíssima gent allà on s'acostuma a les seves debilitats, a les seves... No... Ai, com ho diria? En mallorquí deim amagar la merda de baix i la catifa, sí o no?
Sí.
Anem amagant totes les nostres debilitats allà, ens anem mostrant invulnerables de cara als altres, i quan tu els convides a viure 2 o 4 o 5 dies dins un entorn totalment protegit, allà on ells puguin expressar el que realment són, m'agradaria que qualcú visqués experiència per dir, ostres tu, perquè tu veus 40 persones que tot d'una que entren no els fa falta de res, tenen la necessitat cobertes, tenen família, tenen dobles, no els fa falta de res, però segur, però quan veus el seu tarannà durant 2, 4 o 5 dies, dius, uau, sa de merda, sí, perdona'm l'expressió, que duen acumulada sense poder-la treure, i jo me dedico a això, a treure, treure.
Hi ha un llibre també, és un llibre tipus faula, se diu el caballero de l'armadura.
De l'armadura de hierro, sí senyor.
De hierro.
Ho recoman perquè se llegeix en menys d'una hora.
Sí, també fa molt d'any que ho va llegir. Bé, la cosa és que tal vegada les dones, a la meva percepció, estan sempre com un poc més obertes a treure sentiments. Sí, culturalment ens han ensenyat a que nosaltres podem plorar i a la millor els homes no.
I plorar per un home és una cosa dolenta. Sí. Però jo sempre dic el mateix, farà tard o prest...
O xerrar més, no sé.
Tard o prest ploraran.
Ja.
Estem abocats...
Però ho deia per ses classes o
pels cursos.
Pels cursos. Que les dones tal vegada estan més obertes, encara que duguin també aquesta corassa.
Jo m'he trobat de tot, ara, en sèrio, perquè sí que me'n dono compte una cosa, quan tu els hi poses senton propici davant, perquè la gent s'obriga, i s'obriga a sentir, i s'obriga a ser vulnerable, i s'obriga a expressar-se tal i com és, la gent està ansiosa de poder-se alliberar de totes les cadenes. Jo sempre que entren els dic, aquí tenim 2 dies, 4 dies o 5 dies, depèn de la formació que agafin, allà on és un entorn protegit i allà on... El meu objectiu final és que acabeu siguent vosaltres de veres, perquè quan recupereu el vostre nen petit, veureu la vida d'una altra manera. I si tu veus les emocions que arriben a sortir, i no entraré en detall de la porqueria que arriba a dur la gent acumulada dins ella, que la fa... Pues, no sé, com a zombis, com a robots, vivim en pilot automàtic, és a dir, m'aixec, me'n vaig a fer feina, amac les meves debilitats i me torno a dormir, me torno a aixecar, me torno a fer feina, però realment hem hagut aquí a fer alguna cosa.
I bé, tu simplifiques molt, no? Triar amor o triar
por.
Però també hi ha maneres, acumulam a vegades rancors, odis, cap a nosaltres i cap a els altres, no?
Això són sucedanis del miedo.
Clar. Però clar, que tal vegada una persona que s'inicia en aquest món li ha de donar
cuaradetes
petites perquè se'n doni compte.
I cada persona és un món, farà. Perdó,
per exemple, és alliberador total.
Però quan tu tens, per exemple, agafem el rancor, al final, és un... El que hi ha davall de rancor, si tu vas a mirar davall de tot, és una falta d'autoestima bestial, perquè si tu realment t'estimes tal com ets, no tens per què enfadar-te ni tenir rancor per res de lo que t'hagin fet, perquè tu seràs capaç de decidir com vols que t'afecti lo que t'acaben de fer. I una persona rancorosa o no perdona perquè se pensen que l'han ferida o que han anat a per ell i li han fet molt poc o mig mal, però això ho du durant molt de temps a damunt, perquè realment ella no s'estima lo suficient com per dir, escolta, jo decidiré el que aquest fulano o fulano vol fer en jo i jo triaré com vull que m'afecti. I aquí és quan comença l'autoestima sana i bona. Perquè també l'autoestima té mala premsa.
Sí.
Que també tenim unes creències que mos duen per aquest camí. És que és inevitable que la majoria de gent vagi per aquest camí.
I la crítica també fa molt de mal. És criticar a cada punt a tot el que fa un altre, el que han fet en el poble, el que ha fet el meu veïnat, el que fa...
Per què critica la gent, farà? Tu per què creus que critica la gent?
Critiquen.
Perquè se compara. Sí?
Ah, se comparen.
I per si el pot fer el veïnat més baix que ell, pues millor. Sí?
Sí, no, i que tu tens, tu te penses que tu tens la raó de tot.
I ho has de demostrar, correcte.
Ho has de demostrar.
Què hi ha davall tot això?
La por.
I la falta d'autoestima, que és un sucedani de la por.
Sí.
Al final és por a no ser suficient o no ser reconegut tant com aquell o no ser estimat tant com aquell. Per tant, quines estratègies, sobretot inconscients, m'agrada recalcar això, quines estratègies inconscients fem? Criticar o fer l'altre més petit que jo. Per què? Perquè jo vull ser més reconegut o vull ser més estimat. Sense saber que es dia que jo m'estimi jo mateix. El reconeixement dels altres i l'estima dels altres, si ve bé, i si no ve, jo ja estic colmat allò.
Ara m'has fet pensar en un altre llibre que fa molt d'anys també vaig llegir. La millor m'agradaria recuperar-lo. El veuria segurament amb altres ulls. Les nueve revelaciones.
Aquest no l'he llegit?
És novel·la. Novel·la, però dins la novel·la te posen situacions, per exemple, de la manera que tenim els humans de captar l'energia dels altres, no? Per exemple, els que criden, que és el que volen dels altres, els que tenen por,
són tímids,
etcètera. Ara no recordo molt bé d'aquestes característiques, però després, bé, el llibre no tan sols va d'això, no? Sinó que va evolucionant en el camí per arribar a ser feliç i és un tant també espiritual.
La felicitat passa per l'espiritualitat, inevitablement. O sigui, nosaltres tenim quatre cossos, el físic, el mental, l'emocional i l'espiritual. I hem de tenir equilibrats aquests quatre. Qui en deixi de banda d'un, la du clara, perquè nosaltres ens movem amb aquests quatre planos. I són quatre planos fonamentals per nosaltres poder trobar la felicitat. Sobretot viure dins la felicitat. Perquè quan dic trobar, a vegades la gent se passa tota la vida cercant la felicitat perquè va trobar alguna
cosa. Sí, on la trob.
Aquí i ara. Aquí i ara hi és.
I no estàs exterior.
I no estàs exterior, estàs interior. Està aquí ara i és interior.
De cadascun. De com nosaltres miram en els altres, mirant la vida i miram en nosaltres mateixos.
Totalment d'acord.
Moltíssimes gràcies, Gaspar
Vera.
Molt d'èxits, que sí, aquest llibre ajudi també...
Ajudi, que és el propòsit final.
A moltes persones i que mira, i que si tens èxit i a tu t'agrada tenir-lo, millor que millor.
Mira, estic segur que el tindrem, perquè clar estic seguríssim, sí. Perquè s'ha fet des de l'amor i s'ha fet amb un propòsit clar que és inspirar les persones sí. A que siguin el millor que elles puguin.
Molt bé, i d'aquest llibre que quan el tinguis ja editat
ara, en breve.
El voldrem també tenir i pegar-li una bona, no tan sols llegir-lo, sinó posar-lo en pràctica, que és el que importa.
Això és l'important.
Per si de cas, no mos tornem a veure fins després l'estiu, que passis un bon estiu.
Igualment.
I que mos relaxem moltíssim.
Toca.
I que visquem el que més mos agradi.
Toca, que connectem amb nosaltres mateixos.
Això, adeu-siau.
Adeu.